El GPEC ha fet balanç del primer any de treball en el Pla de Gestió i Conservació Ecològica de la Conca del riu Siurana i les Planes del Priorat. Així mateix, també ha donat a conèixer quines seran les principals actuacions previstes per aquest 2026. Com que nosaltres ho volem saber tot, hem convidat una vegada més a Quim Baquer, un dels tècnics del GPEC encarregats del projecte. Bon dia, Quim.
Molt bon dia.
Comencem, si et sembla, demanant-te que ens expliquis una mica, així per sobre, què és aquest projecte del Pla de Gestió i Conservació Ecològica de la Conca del riu Siurana i les Planes del Priorat.
És un projecte ambiental que es basa en l'educació ambiental, es basa en l'ús públic, es basa en la gestió ambiental i també es basa en estudis, no? Una mica barrejant-ho tot, intentant que sigui multidisciplinar per tal d'integrar doncs, tots aquests actors dintre del mateix projecte i que té com a producte final un pla de gestió que el que intentarà fer és plantejar un model de gestió a futur de tota la xarxa Natura 2000, és a dir, de la biodiversitat protegida que tenim aquí a la comarca i en general a la Conca del Siurana.
Mm-hmm. Entenc, doncs, que l'objectiu final, no? La finalitat del projecte és que quedi definit, doncs, aquest pla de gestió i de conservació una mica, no? Per protegir una mica l'espai natural, diguem-ho així.
Sí, correcte. Nosaltres estem sentant una mica les bases, estem començant a fer actuacions de conservació, no? Que és extreure espècies invasores i ficar d'autòctones, amb totes les conseqüències ecològiques que això té. I, a més, doncs, estem fent estudis que, per una banda, determinaran els impactes positius o negatius que estan tenint aquestes actuacions i, a més, per altra banda, ens permet obtindre una informació amb la qual després poder planificar i gestionar de cara a futur doncs, tota aquesta biodiversitat i tot aquest patrimoni natural que tenim, que és molt ric.
Mm-hmm. Entenc, però, que no deu ser fàcil quan se tracta del riu Siurana, que és un riu que bona part del riu desapareix.
Doncs sí, correcte. És una mica complex parlar d'ecologia fluvial i parlar de gestió fluvial sense parlar d'aigua, perquè doncs, bàsicament és la massa d'una pizza, com si parléssim, no? És la base, són els pilars fonamentals de lo que seria l'ecologia fluvial.
Uh-huh. Ara parlaves d'aquests diversos àmbits de treball, no? Per una banda, heu fet seguiment i recerca de l'estat actual del riu. Explica'ns una mica quins resultats heu obtingut aquest any que heu anat fent coses.
Hem obtingut resultats dispars, és a dir, hi hauria moltes espècies que per distribució i esperança, és a dir, com diguéssim, per el resultat esperat, esperaríem trobar-les i no ens les hem trobat, no? I això són notícies negatives. Després també hem trobat que hi ha espècies les quals estan en regressió o en poblacions molt baixes arreu de Catalunya i que aquí al Priorat, a la Conca del Siurana, les tenim en poblacions sanes o com a mínim existeixen, la qual cosa és una cosa molt positiva, no? A més, el riu Siurana forma un corredor de migració d'espècies i el que seria la serralada on ens trobem és un límit tant nord com sud de la distribució de moltes espècies, no? I ens hem trobat resultats dispars, des de valors ecològics del riu a través d'índexs que són positius en alguns punts, són negatius en els altres, no? I el que està clar és que s'han detectat uns impactes principals que són la presència d'espècies invasores i la manca d'aigua, no? Que són els grans dos pilars de l'impacte ambiental dintre del que serien els ecosistemes fluvials del Priorat.
Mm-hmm. Ens pots posar algun exemple d'això, d'aquestes espècies, no? D'aquesta banda més positiva, no? I d'aquesta banda negativa?
Doncs, per una banda comencem per lo bo, no? Que sempre dona una mica més d'alegria. Tenim una papallona que es diu Escac de Ponent, que és una papallona que ha desaparegut de tot el que seria el sud de Catalunya, des de Barcelona cap al sud, i que ara actualment només es troba a les immediacions de lo que seria el Priorat i al voltant. I no sé, és bastant interessant veure com una papallona que ha desaparegut de tot arreu, l'únic lloc on s'està conservant és aquí, no? I altres espècies com per exemple la rata d'aigua, la llúdriga, l'hem detectat a través del projecte en diversos punts del riu Siurana. No sé, estem obtenint informació molt, molt xula, molt interessant i molt esperançadora de coses que potser no sabien o es creien o s'intuïen, però no hi havia fets demostrables que ho poguessin permetre afirmar-ho i ara podem. I per l'altra banda, doncs, les espècies que podrien ser negatives, bueno, la primera que tothom però més o menys té sonada, que és el cranc americà, no? Que és una espècie però que malauradament gairebé es dona com per inactuable en el sentit de que està tan extensa i la seva capacitat de persistir és tan gran que no hi podem fer res o seria molt difícil actuar-hi. I després tenim espècies com la canya que tots pensem quan anem al riu, no? Aquesta canya tan alta, tan grossa, que és una canya que és invasora, que el que provoca és el desplaçament de les espècies que hi haurien d'haver, les quals creen unes condicions que permeten que hi hagi unes espècies que, si no hi ha aquests arbres autòctons, aquestes espècies autòctones no hi poden ser, i en conseqüència hi ha uns desajustos. I hi ha en ecologia, quan parlem de que una cosa canvia, no és només que desapareixi una part d'aquest trencaclosques, sinó que aquest trencaclosques a poc es va desfent perquè tot interactua amb tot. Llavors correm també aquests riscos, no? També hem detectat espècies noves, invasores, com el cranc senyal, que és una nova espècie de cranc invasor, o també la corbícula, que és una petxina provinent de l'Àsia, que pues, no és natural d'aquí, i ha arribat també i canviarà les condicions de dintre l'aigua, i en conseqüència, com ja he dit abans, a fora de l'aigua, però ara dintre no, canviar aquestes condicions dintre de l'aigua implica canvis en les estructures de les poblacions.
I com pot ser que una petxina de l'Àsia arribi al riu Siurana? És que...
Sí, no? Caminant segur que no. La hipòtesi més probable és l'aqüicultura, és a dir, les peixeres aquestes que la gent té a casa, que hi fica peixos exòtics, que hi fica o a les bases, no? I llavors és una petxina que, com totes les petxines, és filtradora i, per tant, et fa que l'aigua sigui menys tèrbola. Llavors la gent l'utilitza per netejar de forma natural
les bases.
Exacte. Llavors què passa? Que aquesta acaba, té una fase en la qual s'enganxa les brànquies dels peixos i, per tant, té molta més capacitat de moure's, en el sentit de que un peix es mou al llarg del riu de forma molt més fàcil que una petxina, no? Llavors la hipòtesi més probable és aquesta, que provingui d'una peixera o d'una bassa de l'aqüicultura, i que de forma voluntària o involuntària s'hagi alliberat. Igual que, per exemple, a Marçà es va trobar un axolot. Que...
Sí. També parlaves de que s'esperàveu trobar algunes espècies que finalment no heu trobat.
Hem fet estudis de rata cellarda i de musaranya aquàtica, que són petits mamífers que, per distribució, per hàbitat, per recursos, és a dir, doncs per menjar, per, no? Una mica totes aquestes condicions, esperaríem trobar-nos, i que finalment doncs no hem trobat. També, per altra banda, la no presència, o sigui, la no detecció no implica l'absència, implica la no detecció. Potser que no, hem de continuar...
No vol dir que no hi són.
Exacte.
Val. Quan vau començar totes aquestes tasques, no? Estàvem en plena sequera, ara mos sobra l'aigua. Com ha canviat la situació?
Sí que hem notat canvis, i canvis positius, no? En el sentit de dir, veníem d'una sequera on es notava molt que l'ecosistema estava molt castigat, no només els ecosistemes estrictes de ribera, sinó en general vas caminant pel terme i veus que els pins, hi ha molts pins secs, que tot estava molt... que estava patint. Però al final també doncs, venim d'un règim mediterrani, no? Venim d'un lloc que ens hem d'acostumar més, la tendència és aquesta, a cada cop més sequeres i climes més extrems. I sí que ho hem notat, per exemple, a l'hora de fer els estudis, que clar, del primer any que era tot molt sec, a ara que hi ha bastanta aigua, la biodiversitat, això s'ho nota, i en conseqüència doncs, estem veient crescudes en certs grups taxonòmics, o sigui, en certs grups d'animals, i això és interessant. El que passa que també ens és perjudicial, perquè nosaltres utilitzem aquests estudis per comprovar els impactes ambientals que generem amb les nostres actuacions. Llavors, que hi hagi canvis ambientals tan grossos ens suposa que la progressió de les dades no pugui tindre, o sigui, pugui arribar a no tindre relació amb la nostra actuació, no?
Sí. També feu accions de gestió, com, per exemple, tasques de restauració fluvial, extracció de fauna invasora, abans parlaves de les canyes, no? També recuperació d'hàbitats. Què heu fet durant aquest any?
Doncs la lògica que hem seguit és l'extracció d'espècies invasores vegetals per poder recuperar l'hàbitat, és a dir, l'hàbitat entenent-lo com un grup d'espècies vegetals que formen una comunitat i que creen unes condicions concretes per a la fauna. I llavors el que hem fet és començar des de dalt de tot del riu Siurana i anar baixant a extrair la canya, perquè la canya, el problema que té a l'hora d'extreure-la és que l'arrel, quan venen riuades, s'arranca i baixa riu més avall, i acabar colonitzant nous espais. Uh-huh. Llavors el que hem fet per evitar això és començar des de dalt i anar baixant, perquè llavors tot el que anem tinguent net, diguéssim, pues ja no se'ns tornarà a colonitzar o és més difícil que se'ns colonitzi. I bàsicament hem estat extraient aquesta canya i substituint-la per espècies autòctones. Com ho hem fet això? Hem anat al mateix lloc on anem a fer l'actuació, hem agafat esqueixos i llavors, els hem reproduït en viver i un cop ja estava extreta la canya i en el temps òptim d'estació de l'any, hem anat i hem plantat aquestes espècies autòctones amb l'objectiu de no perdre la genètica local, perquè la genètica local és la que ens permetrà un major èxit a conseqüència de que té una adaptació perfecta a les condicions d'aquell lloc, perquè hi ha estat vivint sempre.
Se fa estrany, no? També una mica quan parlem de la canya, no? Vull dir, tots estem acostumats a veure canyars tremendos per tot arreu i, clar, és una planta invasora, no?
Bueno, i que se li ha donat un ús, perquè totes les cases abans, els canyissos al sostre, pues, estaven fets d'això i, bueno, és com... També al final, igual que el cranc blau al Delta, no?, que ha arribat, però com que pues, té un valor gastronòmic, doncs també se li fa un ús.
Sí, sí. Finalment, també heu dut a terme accions de divulgació i educació ambiental. Què ens es pots explicar en aquest sentit?
En aquest sentit, doncs, bueno, hem volgut també integrar les escoles i bueno, també hem fet talles per a la ciutadania, no?, dintre d'aquest projecte i, pues, una mica els hem explicat les condicions, hem volgut divulgar sobre el patrimoni natural perquè creiem des del GPEC que és molt important que l'educació, entenent-la com una eina de prendre consciència i per tant de presa de valor d'aquest patrimoni que tenim, i doncs amb les escoles els hem explicat el projecte, hem preparat planter i també l'hem anat a plantar amb algunes escoles o amb altres hem anat a fer excursions al riu, no?, per intentar pues, trobar la fauna, els hem explicat els seguiments que fem, o sigui, els estudis que fem, però tot d'una forma molt més pràctica. Per exemple, tenim càmeres de fototrampeig, que són càmeres que fan fotos a fauna, doncs hem anat al propi lloc i hem ensenyat totes les fotos, no?, que ha detectat aquella càmera perquè els nens siguin conscients de tots els animals que hi ha, no?, que molts cops t'ho ensenyen a classe amb una foto i dius, ah, mira, pues, un té això, però que és un animal una mica marciano, però quan el veus, realment, que veus el lloc exacte on estava, no? Exacte, te'l fas més real.
I totes aquestes accions les dueu només a terme a lo que és los voltants del riu Siurana o també feu los afluents? El resto de la conca, vaja.
Doncs per una banda tenim lo que seria la zona de planificació, que seria per fer el pla de gestió, que és tota la conca del riu Siurana, i per l'altra banda tenim la zona d'actuació. La zona d'execució és tota la xarxa Natura 2000 no gestionada dintre de la conca del riu Siurana, que traduït a una cosa més entendible seria el riu Siurana com a tal, una com circunferència per la zona de Porrera, i com per damunt del pantà de Siurana hi ha una altra zona que també tenim d'actuació. No, bàsicament seria el curs principal a nivell executiu, i el que passa que després, per exemple, hi ha el cofinançament que ens ha permès aconseguir contractacions, per exemple, amb el Parc Natural i ampliar aquesta recerca d'informació a escala de conca, perquè tenim dades preses per nosaltres del riu Montsant i dades del riu Siurana, i ja tenim una visió de conca que és molt interessant.
Que de fet va ser aquí on vau detectar, per exemple, la presència de la llúdriga, no?
Exacte, el primer cop que la vam detectar amb fototrampeig va ser allí sota del pantano de Margalef.
Uh-huh. I per aquest 2026, quines accions teniu previstes?
La reproducció una mica de tots aquests seguiments, no?, per tindre com un patró històric i poder tindre una mica de dades històriques del procés. I també doncs, continuar amb l'educació ambiental. Nosaltres ara, amb el que seria l'ús públic, aquest primer 25 vam fer una anàlisi del que serien els impactes i una mica els perills i les amenaces que té el riu en aquest aspecte. I ara estem planificant una mica les actuacions com per intentar mitigar el que serien aquests impactes dintre del riu.
I entre aquestes actuacions ens pots fer alguna pinzellada?
Sí, principalment és cartelleria per la conscienciació, és a dir, nosaltres hem detectat doncs, una sobrefreqüentació, per exemple, dels gorgs de la Febró a la cua, o sigui, a la capçalera del riu, i altres punts, no?, que són una mica crítics en punts concrets de l'any on, doncs, per les seves condicions, són un atraient pel comú de la població, i llavors normalment un lloc quan millor es conserva és quan menys freqüentació té. Llavors, si aquest lloc ja ha de tindre molta freqüentació, intentar tindre canals d'informació i de sensibilització, considerem que és una bona eina com per intentar reduir aquests impactes, no?
El projecte ha de durar fins a l'any 2027. Quines expectatives finals teniu?
L'expectativa final és la creació de dos documents. Per una banda, el manual de bones pràctiques en agricultura i ecologia, que el que vol és com una mica ser la continuació d'aquell manual que va treure el Consell Comarcal de Resiliència al Canvi Climàtic, però aplicant la resiliència al canvi climàtic i també la conservació, no?, una mica del patrimoni i de la biodiversitat, perquè hem d'entendre l'agricultura i el patrimoni natural com una sola realitat, perquè al final no existeixen murs que separin al 100% els cultius i el medi natural, no? Llavors, aquestes interaccions existeixen i quan més sanes siguin, més benefici hi haurà tant pel medi ambient com per l'agricultura i, en conseqüència, hi haurà més beneficis per a la societat, no? I, per altra banda, tenim el pla de gestió, que és un document final que obtindrem a l'acabar el projecte, i el que ens permetrà és recopilar tota aquesta informació que hem obtingut, plantejar les formes de donar una continuïtat a aquest projecte, ja sigui amb futures subvencions o com a mínim que quedi per escrit aquest treball i que per tant es pugui materialitzar per tant nosaltres si tenim els recursos o altres actors del territori en el cas de que tinguin voluntat i capacitat.
Sí, perquè clar, suposo que aquí les administracions s'haurien d'apuntar, no?, una mica, perquè això s'acaba al 2027 i la conservació i la gestió de l'ecosistema fluvial s'ha de seguir fent, vull dir, o ja està, s'ha fet això i ara ja està, aquí es queda tot, no pot ser. Per tant, algú s'hauria de tindre en compte, vaja.
Correcte. Això queda en mans de les administracions públiques i, nosaltres estem a l'espera. La nostra voluntat és continuar fent feina i busquem finançament de sota les pedres per continuar ho puguem fer, però, clar, al final existeix aquesta realitat de que si no hi ha recursos...
Bueno, la sensibilització també hauria d'arribar, a les administracions.
Però, com a mínim nosaltres és això, que farem aquest document i, per tant, intentarem donar-li una continuïtat, encara que no existeixi un finançament, en el sentit de que aquest document ja implica una continuïtat a nivell teòric dels passos a seguir, no?, i dels objectius i de les febleses, que si algú s'hi fica un altre cop no comença de zero.
Hi haurà una feina feta, ja.
Exacte.
Bé, doncs, moltes gràcies, Quim, per haver acceptat una vegada més la nostra invitació. Ja saps, qualsevol cosa que ens vulgueu fer saber, nosaltres encantats de tindre-us aquí.
I no res, continuarem lluitant pel Siurana i vetllant perquè aquesta injustícia no es continuï donant. Moltes gràcies.
Doncs queda dit i que vagi molt bé.